Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Les famílies de La Mirada han posat el crit al cel per les maniobres dilatòries de l'Ajuntament a l'hora d'activar les obres de la nova escola. L'associació acusa el govern de retardar intencionadament el projecte, suspès ara en la via judicial, per no haver de construir el centre al bosc de Vulpelleres. Per aquest motiu, l'AFA, partidària d'aixecar l'edifici al bosc, ha sol·licitat l'empara de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per desencallar el conflicte quan l'escola fa 9 anys que funciona en mòduls. També demana l'alcalde, Josep Maria Vallès, que sol·liciti al jutge l'emissió de sentència i compleixi el compromís de donar un espai digne per als alumnes. Un comunicat aquest de la FA de l'escola La Mirada que hem recollit fa uns minuts a Cugat Mèdia. De fet, en aquest dur comunicat, l'AFA critica que el govern format per Junts i Esquerra ajornin de manera injustificada i flagrant, diuen, el procés judicial per guanyar temps per tirar endavant la construcció del centre a la Guinardera. Les famílies acusen l'Ajuntament d'haver-se aliat a Madenc perquè l'entitat ecologista retirés el recurs contra el canvi de planejament per fer l'escola al bosc i possibilitar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no dictés sentència el 13 de novembre. Així, el jutge té fins a mitjans de gener per suspendre temporalment el cas i activar el compte enrere de 2 anys per arxivar el cas definitivament, si cap part no demana aixecar la suspensió. Un escenari que l'Ajuntament no preveu, segons va dir al ple el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, si es compleix el full de ruta municipal a l'inici de l'estiu, amb els tràmits urbanístics tancats per anar a la Guinardera, el govern abordarà el conveni perquè que la Generalitat assumeixi la redacció del projecte i l'obra. De la seva banda, Adenc va afirmar que van demanar la suspensió del recurs per la voluntat política de l'actual govern de buscar una alternativa al bosc. La FA considera una traïció, diuen, de fet, que el govern no hagi demanat l'execució de la sentència, cosa que desencallaria el projecte perquè no li interessa, asseguren, una resolució favorable a construir el bosc. L'entitat també recorda que va estendre la mà al govern en el tràmit plenari per traslladar l'escola a la Guinardera amb el compromís que la prioritat sempre ha estat fer el centre al bosc. Les famílies veuen vincles partidistes entre el govern i SOS Vulpelleres, representada als jutjats per Adenc, i consideren injustificable la manipulació política del patiment de les famílies per alimentar interessos electorals. Una informació que obre aquest informatiu migdia d'aquest dilluns 9 de desembre de 2024 i que poden ampliar a www.cugat.cat. També és notícia, d'altra banda, que el nombre de víctimes de trànsit a Sant Cugat ha disminuït gradualment els últims 15 anys, especialment pel que fa a ferits greus i morts. De tots els tipus de transport analitzats, la motocicleta és, amb diferència, el vehicle que registra més víctimes de trànsit. En el cas de Sant Cugat, el nombre total de víctimes de trànsit ha caigut un 47% entre 2009 i 2023. Parlem d'una variació de 2 morts, 318 ferits lleus i 14 greus, a 1 mort i 168 lleus i 100 greus. Són dades de l'informe de sinistralitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, el nombre de ferits lleus el 2023 s'ha reduït un 47% respecte al 2009, mentre que el nombre de ferits greus, la xifra ha caigut un 64% des d'aquell any, el 2009. Tot plegat són dades de l'informe de sinistralitat de l'àrea metropolitana de Barcelona 2009-2023, que poden ampliar a www.cugat.cat. Comissions Obreres s'ha desconvocat aquest diumenge a la tarda, la vaga de conductors d'autobusos prevista per 8 dilluns en una circular signada pel secretari general del sector de carretera i logística, Francisco Vegas. El sindicat ha decidit suspendre la convocatòria, però manté, atenció, en peu l'amenaça d'aturada indefinida a partir del 23 de desembre, coincidint amb les festes de Nadal. Comissions Obreres també va desconvocar la jornada de vaga del 5 de desembre passat, ja que considerava necessari reorganitzar la mobilització amb una convocatòria més ajustada a la realitat, sostenible en el temps i viable. L'aturada del sector del transport de carretera va ser convocada conjuntament per Comissions Obreres, UGT i CGT per reclamar la jubilació anticipada. El barri de Masfortuny de Sant Cugat ha estat dues setmanes sense telèfon ni internet. El veïnat assegura que és una interrupció que s'ha produït per un sabotatge i, de fet, ja s'han presentat denúncies als Mossos d'Esquadra. Des d'aquest cap de setmana, la normalitat, però, ja ha tornat. Ara bé, el president de l'Associació de Veïns, Joan Canadell, reclama una solució definitiva al problema i no una de provisional. Són declaracions a Cugat Mèdia.
Movistar té comptat fer algun invent estrany per poder tornar a posar la línia al seu lloc. Han passat els fils enganxats pels fanals, pels arbres, que no han pogut, i ara torna a haver-hi línia provisional, suposo, perquè suposo que acabaran d'arranjar tot el que està destrossat.
Masfortuny és un barri amb una vintena d'habitatges que es troba enclavat al vell mig de Collserola. Tot plegat és una informació que avançava BTV, ja que la incidència ha afectat sobretot la part de Barcelona de Les Planes. La plaça d'Octavià, als peus del monestir de Sant Cugat, bull aquests dies amb la Fira de Nadal, on els artesans venen productes tradicionals d'aquesta època de l'any. Plantes, bijuteria, manualitats i fins i tot formatges i anxoves. Tot plegat comparteix espai amb una altra de les activitats ja emblemàtiques de la ciutat, el Trenet de Nadal. Semblava que el pont de la Puríssima faria que l'afluència per aquest espai fos més baixa que en altres caps de setmana. Ara bé, la falta de neu als Pirineus ha fet també que el vent bufés a favor dels paradistes.
Ahir, per exemple, ja vam treballar molt, ara es nota el pont. Diuen que aquestes dues setmanes, les últimes, serà millor.
És una fira que fem cada any i l'ambient bé, molt bé, els dies aquests de festa. Suposo que com la gent no ha anat a esquiar, hi ha molta gent.
Nosotros tenemos también un tienda y es un anuncio grande, pero también con la gente aquí, con todos es muy cómodo y va en la noche con las luces y todos está contento, ¿no?
La Fira de Nadal estarà oberta fins al 24 de desembre a la plaça d'Octavià, de 10 del matí a 8 del vespre, i els cada setmana fins a 8:45 del vespre. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat s'adhereix a Imagina, un portal col·laboratiu de difusió de fons i col·leccions d'imatges. En gairebé 1.000 imatges de la ciutat que daten des de 1930, la ciutat se suma a una xarxa de la qual ja formen part els arxius de Badalona, la Palma de Cervelló, Sabadell i Tavertet. El portal té previst que a partir de 2025 s'incorporin fins a 24 municipis cada any. Imagina incorpora aquells arxius dels ajuntaments que formen part de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona i compta amb 100.000 imatges a partir de 1878. L'objectiu de l'eina és facilitar l'accés i la difusió del fons a la ciutadania. La màgia del circ històric Reluí ja és a Sant Cugat. Per primer cop, la companyia circense centenària desembarca a la ciutat per Nadal amb l'espectacle Amusa. Acròbates internacionals es deixen la pell en aquell nou espectacle. Equilibris, patins, salts impossibles amb un toc artístic marca de la casa. L'acròbata i membre de la quarta generació del circ Reluí, Kimberly Reluí, ha reconegut que aquest any és especial, ja que l'estada coincideix amb l'època nadalenca. L'escoltem.
Nosaltres visitem Sant Cugat des de sempre, però aquest any és especial perquè és la primera vegada que venim per les festes de Nadal. Hem portat un espectacle nou que acabem d'estrenar fa poquet, que es diu Amuza. És un espectacle, potser la producció més divertida fins al dia d'avui. Passen moltes coses, hi ha molta comicitat, molta acrobàcia, molt moviment, molta energia i números que encara no havíem presentat mai a la nostra pista.
A més, la connexió de la família amb Sant Cugat és única.
Hi ha molts llocs a Catalunya on ens sentim a casa, però Sant Cugat té algo especial. Nosaltres, bueno, la meva germana i jo hem crescut venint a Sant Cugat des de sempre. Tenim molt bons records del col·le, l'institut, i encara avui, bueno, el nostre públic és un públic del Reluí, no?, des de tota la vida.
L'espectacle Amuza es pot veure al Parc de Can Bernet de Sant Cugat fins al 12 de gener. Moment d'obrir Plana Esportiva. El DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 1-3 contra el Club de Voleibol Hidramar Gran Canària, que és cinquè classificat. En aquesta desena jornada de la Lliga Iberdrola, les santcugatenques no han pogut amb la potència física de les canàries, molt més fresques que les locals. Leo Passerini és l'entrenador del DCB Sant Cugat. L'escoltem.
Más allá del resultado, que no pudimos sacar ningún punto, el equipo ha competido muy bien, ha jugado muy bien contra un equipo que siempre aspira a ser campeón. Y hemos tenido oportunidad de sumar puntos. Y sobre todo después de ayer, que jugamos aquí en casa también, un partido atrasado, 5 sets, donde conseguimos la victoria. Muchas jugadoras llegaron al límite, muy justitas, y la verdad que lo dieron todo.
La derrota deixa en novena posició el Sant Cugat, que la próxima jornada haurà de visitar la Barca de Menorca, segones del campionat. El pickleball i el futbol han estat els protagonistes del programa Esport en Marxa d'aquest matí. El sancugatenc Petén Álvarez ha explicat que el pickleball és l'esport a cavall entre el pàdel i amb les mesures d'un camp de badminton, on actualment és campió de Catalunya en dobles de la categoria més de 50 anys, bronze a l'estatal i plata per equips. El programa també ha tingut la presència de l'entrenador del juvenil de Lliga Nacional del Sanco de Futbol, Víctor Sánchez, i del directiu responsable de la secció de futbol i capità del primer equip del júnior, Marc Crespo. L'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe, recordin, a les 10 del matí, i també es emet a les tardes del dilluns, a les 3 i a les 6. I diversos equipaments esportius municipals s'obriran portes per a ús lliure de la ciutadania durant les festes de Nadal. Es tracta d'una mesura que, tal com va avançar Cugat Media, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha de servir per incentivar la pràctica de l'esport. Els espais que obriran portes són les zones esportives municipals de Can Magí, Mirassol i Sant Francesc. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 9 de desembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet, a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. www.cugat.cat.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs mira, no hi ha hagut molta activitat esportiva, però els que han jugat hi ha hagut, com sempre, molta variabilitat de marcadors. Després, si et sembla, els expliquem.
I tant, era pont, la gent feia vacances, els esportistes doncs també tenen alguns dies lliures. En tot cas, igualment, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa sempre ve carregat d'esport. Avui, Joan, qui ens acompanya?
Doncs mira, avui podríem dir que tenim un binomi esportiu. Començarem parlant del pickleball i d'un sancuatenc, Petén Álvarez, campió de Catalunya absolut de dobles, bronze també el campió d'Espanya de més 50 i recentment plata per equips en el campionat d'Espanya més 50. Per tant, avui amb ell ens explicarà aquesta nova modalitat esportiva que s'ha estès per Catalunya. Encara no ha arribat a Sant Cugat, però...
Encara, potser... ja ho dius tu, eh?
Sí, encara, perquè ens han dit que a lo millor properament algun club fa aquesta aposta.
Ja comença a sonar això del pickleball, comença a sonar i quan la cosa sona, no?
Sí.
És que... faltarà poc per tenir-la a la ciutat, n'estic bastant segura.
Doncs sí. I l'altre esport és el futbol. Parlarem del Sanco, parlarem del juvenil a Nacional, que s'ha estrenat aquest any i que està en posicions d'ascens a Divisió d'Honor, i tindrem un dels seus dos entrenadors, l'exfutbolista professional Víctor Sánchez, exjugador del Barça i de l'Espanyol. Avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, i també parlarem d'un dels altres clubs de la ciutat de futbol, n'hi ha molts, però un d'ells, que és el Júnior, que ara mateix el seu primer equip és líder de la tercera catalana, vol pujar a segona catalana, i tindrem el directiu de la secció de futbol i també és capità del primer equip, el Marc Crespo. Com pots veure, un menú molt de teca per explicar avui.
Molt farcit, pickleball i molt de futbol, no, Joan?
Així és.
Un esport més nou i un d'aquests que ens acompanya de gairebé tota la vida. Abans d'abordar tot això, si et sembla, repassem en format breu els resultats d'aquest cap de setmana.
Com deia, marcadors del cap de setmana, poca activitat esportiva, però hi ha hagut marcadors. Comencem pel futbol, Sanco masculí 2, Ascó 2.
Els de Joel Bravo sumen un punt en el maig recuperat de la jornada 7 i segueixen a la part alta de la taula.
En hoquei patins, Mataró 4, Oxigen, Patiu, Quick Club Sant Cugat femení 3.
Les de Borja Ferrer perden a la pista del Cué, que suma el primer triomf de la temporada.
Més hoquei patins, Oxigen, Patiu, Quick Club Sant Cugat masculí 10, Oviedo 1.
Els d'Òscar González sumen la segona victòria consecutiva a la pista del Cué.
De saber Club Voleibol Sant Cugat 1, Gran Canària 3.
Les santcugatenques es veuen superades per un conjunt canari més efectiu a la xarxa.
I finalment, Esplugues 22, Handbol Sant Cugat 23.
Els santcugatencs sumen un important triomf per seguir la part capdavantera de la classificació. Fins aquí el resum d'aquest cap de setmana amb menys partits del que és habitual per aquests dos dies festius. Joan, jo m'acomiado. Tornaré quan passin 6 minuts de 11:15 per parlar amb el doctor Jordi Jiménez, una eminència en la medicina familiar de la nostra ciutat. Abans, però, ens queda molta teca amb el pickleball i el futbol. Fins ara.
Fins ara, Alba. Recollim el testimoni d'Alba Triadó. Després seguirà aquest magazín Faves Contades, però ara, com cada dilluns, toca donar doncs, aquesta visibilitat a l'esport. I avui, precisament, volem parlar d'un esport que ja fa molts anys i panys que es troba als Estats Units, va néixer, però que a Catalunya s'ha arrelat amb força. I aquí a Sant Cugat tenim un veí de la nostra ciutat, es diu Peten Álvarez, i fa més de 3 anys que juga aquesta modalitat esportiva. És un esport de pala creat als Estats Units a la dècada dels 70 i allà és molt popular, amb més de 30 milions de jugadors. A Espanya s'ha anat introduint des de fa uns anys, des dels inicis el pickleball pertany a la Federació de Tenis i bé, el seu currículum és prou important. Però primer el que hem de fer és parlar amb ell, amb el Peten Álvarez. Peten, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns què és aquest esport. Hem pogut gaudir, hem pogut veure la pala, la pilota, com es juga i per què et dediques a fer aquest esport.
A veure, és un esport, com has dit, que ja té uns anys als Estats Units, però és de recent introducció a tant a Espanya com a Catalunya. Una de les gràcies que té aquest esport és que iguala molt els nivells. No és un esport molt físic, amb la seva modalitat de dobles, que és la principal. Es juga més a nivell popular el dobles que l'individual, perquè l'individual és molt més físic. I el dobles igual a molts dels nivells. Això que fa que pugui jugar gent de 18 anys, 20 anys, gent de 30, 40, tranquil·lament. És un esport bastant tècnic i té una sèrie de peculiaritats a nivell tant pala, bola, com reglament.
Fes-nos una fotografia. Com
sí,
és aquest esport?
Per tenir una idea, les mides de la pista és més o menys 13 a llarg per 6. El que seria la pista clavada de mides en quant a la pista
de badminton?
De badminton, La xarxa, evidentment, és molt més baixa. La xarxa té uns 88 centímetres, 46 centímetres, una mica més baixa que la tenis. I llavors, com la xarxa és baixa, per evitar estar tota l'estona molt a prop de la xarxa, n'hi ha una zona que es diu la cuina, que té uns 2 metres a cada costat, que no es pot volejar trepitjant amb ella. Normalment ja està amb un altre color, fins i tot pintada, i llavors t'has d'aturar aquests 2 metres i fer la voleia des d'allà.
Per què et va cridar l'atenció aquest esport?
Jo sóc de tradició, hem patit tota la tradició raquetera i tenística, després squash, després pàdel, i precisament fa 3 anys i mig, mirant vídeos de pàdel, va sortir un vídeo relacionat absolutament a l'azar, i em parlava d'aquest esport. Vaig ficar el buscador així de clar, on jugar a pickleball a Catalunya, i em va sortir propera inauguració Vila Pickleball a Sabadell, i vaig anar el dia que inauguraven pistes, jo ja era allà per curiositat absoluta.
Tu pertanys a aquell club?
Sí.
Competeix amb aquell club?
És el club pioner a Catalunya, fa 3 anys llargs que són, és un indoor, amb la qual salva una de les possibles inconvenients del pickleball. Als Estats Units es juga més al outdoor, i a ficar aquí un club indoor, doncs estalvies la pluja, el fred i especialment el vent, perquè la bola pesa poc i té forats, amb el que si n'hi ha vent, jugant outdoor molesta molt o no es pot jugar directament.
I el tema de preus?
Ah,
respecte al pàdel?
És molt assequible. És més barat, més econòmic que el pàdel. I es pot jugar ja amb moltes pistes arreu, tant de Barcelona, Girona, Tarragona, però encara no, tu has dit a la introducció a Sant Cugat.
O sigui, des d'aquí faríem una crida a algun club, no?
Absolutament.
Sigui valent.
Amb la tradició tenística i padelera actualment que n'hi ha a Sant Cugat, els clubs que n'hi ha de molta qualitat i molta tradició, gairebé estem a punt de fer tard.
La teva trajectòria, o millor dit, el teu currículum, déu-n'hi-do, campió d'Espanya, perdó, campió de Catalunya absolut en dobles, bronze en campió d'Espanya més 50, també plata per equips en el campió d'Espanya més 50. Vas veure per internet, vas posar vídeos relacionats amb el pàdel, va sortir aquest esport, però també has de tenir algunes qualitats per aconseguir aquests bons títols, no?
Això és una mica controvèrsia, perquè sí que inicialment et pot servir introduir-te en aquest esport, que és de pala o raqueta, verí del tennis, squash i pàdel, però jo crec que la generació bona serà la que vingui absolutament no viciada de cap altre esport de raqueta. Perquè jo al principi doncs liftava la pilota, o tens tendències de les quals, tens tendències... I l'ideal és créixer nets, com s'està fent ja a nivell cantera de gent jove que no ve d'altre esport. Però inicialment ajuda, evidentment, haver vingut d'un esport de raqueta.
Quines fites esportives tens per aquest 2025? Intentar revalidar aquest títol? No sé si hi ha campionat d'Europa o...
Jo estava... aquest any, és el primer any que s'ha quedat al pickleball la Federació de Tenis. I la Federació de Tenis ha fet el primer campionat d'Espanya, un muntatge molt gran a Madrid, 40 i pico pistes, les finals al Plaza d'Espanya amb unes grades, és a dir, es nota el muscle financer de la Federació de Tenis. I tret d'aquí jo estava una preselecció per anar a l'europeu, que eren 8 persones, i finalment van 3 i el meu repte és que em vaig quedar a les portes d'anar a l'europeu, que s'ha jugat ara a Southampton, a Anglaterra, i on Espanya ha fet plata.
Molt bé. Potser seria aquest repte, no?
Sí, a mi faria il·lusió, la veritat, anar a jugar amb la selecció i estaria bé.
Molt bé, doncs gràcies, Petén Álvarez, per venir aquí al programa, a l'estudi Ramon Barnils. Ens vas contactar per mail ràpidament, doncs vam veure que tenia aquesta atracció i la veritat, conèixer noves modalitats esportives i també parlem més endavant, però això ja serà a nivell d'imatges que podrem veure en acció al Petén Álvarez, però avui volíem fer aquest petit tas del que és aquest esport i del que és també ser i gaudir d'aquest esport sent campió. Que vagi molt bé, gràcies per apropar-nos avui a aquest esport i a seguir fort amb la raqueta.
Perfecte, moltes gràcies.
Esport en marxa, amb Joan García.
Doncs ara canviem aquesta modalitat esportiva del pickleball i parlem de l'esport rei, almenys així l'anomenen, parlem de futbol, i concretament del Sanku, del juvenil A, que milita nacional, va aconseguir l'ascens la temporada passada i enguany milita a la segona categoria estatal juvenil. Mai havia passat això aquí a Sant Cugat, per tant, han passat entre d'altres el Barça, l'Espanyol també juga contra ells, i un munt d'equips que són referents en l'àmbit català. I en aquest equip hi ha un tàndem a la direcció tècnica, encapçalat per Miqui Rega, compartit també amb el Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, tot recordareu que va ser exfutbolista professional del Barça, de l'Espanyol, d'altres equips, també ha tingut aventures a Suïssa, a Austràlia, va jugar al Girona, bé, un ampli currículum, però avui l'hem convidat per parlar de futbol, d'aquest Sanku juvenil, i després segurament podrem donar un cop d'ull al món del futbol. Víctor Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, suposo que això de ser entrenador, no sé si com a futbolista ja veies que tenies alguna sortida que t'agradava o ho has descobert després, quan acabes de jugar.
Bueno, quan vaig acabar no tenia la idea de ser entrenador sí o sí, però sí que volia fer el curs per veure com em trobava, què pensava, què idees tenia, i la veritat que m'està agradant. He tingut la sort de parar el Sant Cugat i que té un molt bon equip, un molt bon grup de treball, i la veritat que estic gaudint molt.
La teva arribada al Sanku, clar, molts de jugadors que entrenes potser no coneixen o no coneixen la teva trajectòria o el teu currículum, però com et van rebre?
La veritat que molt bé, molt bé. Em pregunten coses, cada vegada tenen més confiança en mi i em diuen, doncs igual li surten vídeos meus i em pregunten per anècdotes, però és veritat que a nivell també tàctic, a nivell d'experiències, em pregunten moltes coses que volen saber, i crec que tant jo els estic ajudant amb ells i ells a mi.
Què li aporta el Víctor Sánchez a Miqui Rega, i Miqui Rega què li aporta a Víctor Sánchez?
Bueno, jo l'experiència com a professional i com a èlit, que moltes vegades el pots portar també al futbol més amateur, més de base, perquè competir i volem competir tots i volem guanyar. I el Miqui, sobretot, la forma de com treballar, de com preparar una setmana, de com preparar una temporada, d'una gestió de grup que jo no he fet mai i que ell la té per la mà. I la veritat que estic molt content d'haver trobat al Miqui, però també a molta gent que hi ha al club i que porten treballant molts anys, i el resultat està en que tenen les millors categories a tots els anys, menys el juvenil, que l'any passat el van pujar de preferent a nacional, i tant de bo aviat sigui a divisió d'honor.
Us considereu l'equip revelació perquè sou nouvinguts a la categoria? De moment esteu en posició d'ascens a divisió d'honor.
Bueno, considerem que s'estan fent les coses bé, que els nois treballen molt bé i competeixen molt, molt, molt bé, sobretot a casa. És veritat que a fora ens està costant una mica encara, però veurem fins on arribem. La idea era sumar 28-30 punts per tenir la salvació més o menys encarrilada i a partir d'allà a somiar.
Has tingut diferents entrenadors, bé, molts entrenadors, format al planter del Futbol Club Barcelona, el Guardiola també t'ha entrenat i després n'has tingut molts i diferents. Ara, com a entrenador, entens algunes decisions que en el seu dia alguns entrenadors van tenir amb tu?
Sí.
O de gestió de grup, no cal que siguin personals.
Sí, lògicament, entens que a vegades, tot i que tu penses que estàs per jugar o que creus que ets millor que l'altre jugador que està a la teva posició, sí que és veritat que a vegades hi ha feelings, hi ha sensacions que et donen que no pots explicar-les, no pots dir és per això, no pots donar uns motius, però et fan posar un jugador o un altre. I això sí que ho veus després. És veritat que també, sobretot a l'èlit, hi ha entrenadors que a vegades es tornen una miqueta bojos i fan coses que no són explicables ni des de la part de l'entrenador. Llavors, és veritat que hi ha coses que entens, però hi ha coses que segueixen sense entendre anys després.
Ha canviat molt el futbol. Parlo del futbol. Ja sabem que has estat en un planter referent com és el del Barça, però com a concepte, el futbol ha canviat? És a dir, hi ha moltes crítiques que parlen que el futbol d'avui en dia, doncs, sobretot en els joves, el tema de superació, el tema d'estar a una banqueta i no entendre la suplència i després no lluitar i rebel·lar-se, i avui en dia sembla que alguns, doncs, deixen anar-se i no rebel·len contra aquesta situació.
Sí, ha canviat molt el futbol. A nivell tàctic, lògicament, perquè cada vegada hi ha més idees, cada vegada hi ha més anàlisi del joc, vídeo, i pots millorar més. I també molt ha canviat l'entorn. Jo, quan era juvenil, només pensava en jugar i en passar-ho bé, i en divertir-me i en fer-ho el millor possible. I si jugava bé, si no jugava, com dius, em rebel·lava. I ara tot el que envolta el jugador és molt complicat. Hi ha agents, hi ha les xarxes socials, és difícil que un jugador, nosaltres tenim la sort que aquí a Sant Cugat els jugadors no es creuen que arribaran, sí que tenen la il·lusió, però no es creuen que arribaran a ser professionals, però quan tu vas a un Barça, a un Espanyol, a un Girona, veus que hi ha jugadors que no han fet res, que tenen 16, 17, 18 anys i es creuen que són professionals, i això és difícil de gestionar-ho, perquè hi ha una família que al darrere que li diu totes les coses boniques i no li para els peus, hi ha unes xarxes socials al costat que són difícils de controlar, hi ha la gent que vol guanyar diners amb el jugador, que és el que necessiten els agents per viure, i només li diu les coses bones. Llavors és molt difícil controlar aquell noi, aquell jugador, o enfocar-ho a on ha d'anar o en el que ha de fer.
Per tant, el futbol d'avui en dia necessitaria més esperit de superació, no?, en alguns casos.
Sí, més esperit de superació, i jo crec també que ja necessitarien ja no més ganes, però sí que entendre que fins que no arribes i encara quan has arribat no has fet res a l'esport, perquè moltes vegades tu arribes però després no continues. Llavors, el mantenir-te a dalt és molt més difícil que arribar. Llavors, com et dic, és difícil avui en dia, però no només al futbol, és difícil a la vida. Jo tinc nens petits i és difícil inculcar que han d'estudiar, que han de fer les coses bé, que han de treballar, perquè les referències són complicades. Les referències són pues, doncs, l'streamer, el que treballa fent vídeos. Llavors, quan tu li vols inculcar un esforç, un treball, aprendre un ofici com abans, tot això s'ha perdut i és molt difícil de recuperar i de que els nens entenen que han de treballar i que han de patir, també.
Parlant de la teva figura com a entrenador, et veus d'aquí uns anys a una banqueta important, professional, o no?
Sí, tant de bo. Jo ara mateix estic gaudint d'aquestes primeres passes que estic fent. Estic tranquil, no tinc cap pressa. Quan era jugador sí que tens pressa per arribar, per debutar, per jugar a primera edició. Ara no, ara estic tranquil i a poc a poc aniré trobant el meu camí, però sí que és veritat que m'agradaria entrenar a nivell professional.
Parlem també d'altres qüestions. Et veiem córrer molt, no?
Sí, estic amb això també. M'agrada molt, quan, sobretot a la pandèmia, em vaig comprar una cinta a casa i perquè com no podíem sortir, sobretot el primer mes i mig, no podíem sortir a casa, no podíem anar a entrenar, em vaig comprar una cinta i vaig començar a córrer i feia 5, 6, 7, 8 quilòmetres, però això em venia bé per al cap, per pensar, per oblidar-me una mica de tot. I quan ja vaig deixar de jugar, llavors vaig començar a córrer d'una manera més seriosa, o més professional, com aquell que diu.
I has fet maratons ja i mitges maratons?
Sí, he fet dues vegades Barcelona, he fet Chicago, he fet Nova York, he fet París també, i ara l'any vinent, al setembre, aniré a Berlín.
Déu-n'hi-do, eh? Bon currículum, també, eh?
Sí. M'agrada. És una manera, també, de viatjar amb la família. Ens agrada a tots i normalment, quan anem a Chicago o a Nova York, agafem una setmana, ens marxem amb els nens, també, i és una manera, també, de fer turisme.
Futbolista que ha jugat Barça, Girona, Espanyol. No sé quants jugadors actualment poden dir que han estat en aquests tres clubs. Si et sembla, parlem ràpidament del Barça. Com el veus? Semblava, no, el que dèiem de l'entrenador, no? Que Hansi Flick havia canviat el Barça, ara hi ha uns resultats negatius, també la Diana amb algun jugador més. No sé com veus actualment el Barça.
Els veus molt bé, la veritat. És veritat que ara potser han baixat una mica. Tota l'aposta del Flick, per això del fora de joc, de la línia adelantada, és difícil de gestionar, perquè els equips, com sabem, et veuen en vídeo, t'estudien i llavors el contrarrestar això acaba sent no fàcil, però sí que pots fer-ho. Jo, quan el Barça anava molt, molt bé, que anava sobrat, pensava que potser baixarien més a nivell físic que a nivell tàctic, com ara, però és veritat que se'ns està quedant una lliga espectacular amb el Barça, amb el Madrid, amb l'Atlético. Crec que això és el que tot aficionat al futbol vol.
Parlem del Girona, per ordre de classificació. Bé, també una temporada important, a Lliga de Campions, també hi ha crítiques al treball de Mitchell, això és inviable, la gent parla molt, però el que no es pot evitar és de veure la bona línia que té l'equip, no?
Sí, porten treballant molts anys ja de la mateixa manera i fent-ho molt, molt bé, i l'any passat va ser una bogeria que aconsegueixen estar a la Champions. És molt, molt difícil. Probablement és una fita que costarà molt, molt a repetir, però ara han de gaudir. És veritat que potser han fallat a partits com el del Feyenoord a casa, com el del PSV fora, Sturm Graz fora, que potser podien haver tret més punts. Ara serà molt difícil a Champions perquè li queda a Liverpool i Arsenal a casa i han d'anar a Milà. Però han de gaudir això, han de disfrutar amb la seva família, amb els aficionats a casa, i continuar amb la Lliga com estan, que no serà la Lliga de l'any passat, lògicament, però ten una molt bona dinàmica.
Ens deia el David López en una entrevista per televisió que tu eres un dels causants que anés cap a Girona.
Sí, bueno, li vaig parlar molt bé d'allà. Treballen, com et dic, molt, molt bé, i és un club que, sent un club petit, és un club que treballa com un gran, i això és molt important. I tenen una línia de treball amb el que mana el club, el president, el director esportiu, l'entrenador, que tots pensen en el mateix i van en la mateixa línia, i això és molt important per un club.
I finalment l'Espanyol, que avui juga, per cert, als 9 del vespre al camp del Getafe, un partit important de cara a la permanència. 8 temporades va jugar al club blanc i blau. Com el veus?
Bueno, ara mateix la situació és complicada. És complicada perquè t'has convertit en un equip que puja, baixa, i això per un club és el pitjor. És molt, molt difícil tenir una estabilitat. També tenen pues, el hàndicap que el Chen és a Xina, no ve aquí. El CEO del club és el que era traductor del Chen, i a més no tenen aquestes persones potser de club que donin la cara en els moments oportuns, i a més esportivament està complicada la cosa, i és un equip que patirà tota la temporada per salvar-se. Tant de bo ho aconsegueixi i llavors tinguem una temporada l'any vinent molt més tranquil·la que aquesta.
Molt bé, doncs Víctor Sánchez, entrenador del juvenil A del Sant Cugat de Futbol, equip que està nacional, que ara mateix es troba en posició d'ascens a divisió d'honor i que aquest cap de setmana ja retorna a la Lliga, serà el camp de l'Olot, un camp també complicat. Gràcies per atendre'ns, que tinguis molta sort, i a veure si d'aquí uns anys també aquest somni de ser entrenador professional doncs t'arriba.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs era Víctor Sánchez, el tècnic del Sant Cugat juvenil de futbol, i ara afrontem la recta final d'aquest programa. Gairebé 5 minutets, una miqueta menys tenim per posar el punt final al que ha estat aquest esport en marxa, però volem continuar amb la pilota de futbol rodant. I està rodant també molt bé aquesta temporada per al primer equip del júnior de futbol. Lidera el grup 7 de la tercera catalana, i tenim comunicació via telefònica amb el directiu responsable de la secció de futbol i alhora capità del primer equip. Ell és el Marc Crespo. Marc, bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Bé, suposo que un pont festiu, que heu gaudit, però ara queden dues jornades per tancar l'any, i no sé si l'objectiu és tancar l'any com a líders.
Sí, totalment. Creiem que tenim un equip suficient com per estar durant tot l'any allà al capdamunt de la classificació, i sí, efectivament és l'objectiu.
Partits importants, l'últim que tanca l'any és el camp del Camp Fatxó. Esteu lluitant allà quatre equips per pujar a segona catalana. L'equip entenc que està fent un bon curs, no?, de Lliga.
Sí. Com dius tu, és una Lliga bastant igualada. Hi ha uns quants equips que estem allà a la part alta lluitant per l'objectiu. I si aquest cop de segona tenim un partit contra el Llorençà a casa, i després anem al camp de l'Olímpic, que no va començar gaire bé però ja està remuntant, i serà un rival a batir, i això, continuant treballant, fent les coses bé com ho estem fent, i a veure si tenim sort i ho aconseguim.
Tu ja has jugat amb el júnior a la segona catalana, inclús no sé si vas enganxar l'època de primera catalana, però va haver-hi aquí un canvi important fa 2-3 anys, aquest trencament de fusió amb l'Atlètic Rubí, que era l'Atlètic Júnior. Veu ser molt valents, no?, a l'hora de dir, bé, baixem una categoria més, anem a tercera catalana, i des d'aquí construir un equip de casa per intentar retornar a segona.
Exacte, com bé dius, farà un parell d'anys que vam trencar l'afiliació amb l'Atlètic Júnior. Socialment, dins del club, no va acabar encaixat. Sí que és veritat que esportivament teníem l'equip a segona catalana, però tant socialment no acaba encaixat, i vam decidir això, fer una passa enrere per intentar fer-ne dos cap endavant. No? Vam desfer l'afiliació, vam baixar tercera i vam construir un equip pràcticament la totalitat de jugadors formats a casa per intentar tornar a segona catalana. Aquest és l'objectiu. Finalitzar els jugadors de la casa, que es quedin, i potenciar els equips al màxim nivell amb els propis jugadors de la casa. Aquest és l'objectiu, i aquest any amb el primer equip és un exemple. La majoria de jugadors portem tota la vida al júnior, i bé, bueno, aquest és el camí.
L'altre dia estava seguint el partit del júnior femení d'hoquei herba, i de reull anava mirant el primer equip, que veu guanyar 4-1 a l'Escola Pia, i em va cridar molt l'atenció, no és que em sobtés, però sí que em va agradar molt a la mitja part que van baixar uns jugadors del planter a fer com un concurs, no?
Sí, sí, estem intentant fer diferents activitats, labor social, per intentar engreixar sobretot a la gent del futbol base. La idea és que tinguin com a referents els jugadors del primer equip i intentar, com deia, això, fidelitzar molt la gent de la casa, per intentar que es quedin i que siguin un referent perquè intentin arribar en aquest primer equip, no? Que la idea és aquesta, que el primer equip, el juvenil, etc., siguin jugadors pràcticament de la casa, i d'aquí aquestes iniciatives per tal d'engrescar els petitons.
Per acabar, molt ràpidament, la secció de futbol va pel camí que vosaltres creieu que ha d'anar?
Sí, sí. Sí, sí.
De categories, potser el juvenil que tornés a la preferent, no? Potser?
Ara no, en aquest aspecte exacte. O sigui, estem en un procés, com dic, de la base de formació, i a partir de cadet cap endavant sí que ja busquem més la competitivitat, i com bé dius tu, doncs l'objectiu competitiu seria al mínim tenir totes les categories a preferent i el primer equip a segona catalana. Serien uns mínims que ens agradaria tenir, sí.
Molt bé, doncs Marc Crespo, responsable de la secció de futbol del júnior, directiu i capità del primer equip. Molta sort, i tant de bo a final de temporada puguem parlar que el júnior ha pujat a segona catalana. Que vagi molt bé, i gràcies per aquest temps a l'Esport en Marxa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquest era Marc Crespo. Amb el Marc Crespo tanquem el que ha estat aquest Esport en Marxa d'avui dilluns, i us recordem que aquest dimecres tenim cita a la Sala Clavé de la Unió a les 7 de la tarda amb aquest debat, amb aquest aniversari de la coordinació d'entitats esportives i de Sant Cugat Creix. Que vagi molt bé, ens retrobem dilluns vinent aquí a l'Esport en Marxa. L'actualitat continua a cugat.cat. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 9 de desembre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Les famílies de La Mirada han posat el crit al cel per les maniobres dilatòries de l'Ajuntament a l'hora d'activar les obres de la nova escola. L'associació acusa el govern de retardar intencionadament el projecte, suspès ara en la via judicial, per no haver de construir el centre al bosc de Vulpelleres. Per aquest motiu, l'AFA, partidària d'aixecar l'edifici al bosc, ha sol·licitat l'empara de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per desencallar el conflicte quan l'escola fa 9 anys que funciona en mòduls. També demana l'alcalde, Josep Maria Vallès, que sol·liciti al jutge l'emissió de sentència i compleixi el compromís de donar un espai digne per als alumnes. Un comunicat aquest de la FA de l'escola La Mirada que hem recollit fa uns minuts a Cugat Mèdia. De fet, en aquest dur comunicat, l'AFA critica que el govern format per Junts i Esquerra ajornin de manera injustificada i flagrant, diuen, el procés judicial per guanyar temps per tirar endavant la construcció del centre a la Guinardera. Les famílies acusen l'Ajuntament d'haver-se aliat a Madenc perquè l'entitat ecologista retirés el recurs contra el canvi de planejament per fer l'escola al Bosch i possibilitar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no dictés sentència el 13 de novembre. Així, el jutge té fins a mitjans de gener per suspendre temporalment el cas i activar el compte enrere de 2 anys per arxivar el cas definitivament, si cap part no demana aixecar la suspensió. Un escenari que l'Ajuntament no preveu, segons va dir al ple el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, si es compleix el full de ruta municipal a l'inici de l'estiu, amb els tràmits urbanístics tancats per anar a la Guinardera, el govern abordarà el conveni perquè la Generalitat assumeixi la redacció del projecte i l'obra. De la seva banda, ADENC va afirmar que van demanar la suspensió del recurs per la voluntat política de l'actual govern de buscar una alternativa al Bosch. La FA considera una traïció, diuen de fet, que el govern no hagi demanat l'execució de la sentència, cosa que desencallaria el projecte perquè no li interessa, asseguren, una resolució favorable a construir el Bosch. L'entitat també recorda que va estendre la mà al govern en el tràmit plenari per traslladar l'escola a la Guinardera amb el compromís que la prioritat sempre ha estat fer el centre al Bosch. Les famílies veuen vincles partidistes entre el govern i Sos Vulpelleres, representada als jutjats per ADENC, i consideren injustificable la manipulació política del patiment de les famílies per alimentar interessos electorals. Una informació que obre aquest informatiu migdia d'aquest dilluns 9 de desembre de 2024 i que poden ampliar a www.cugat.cat. També és notícia, d'altra banda, que el nombre de víctimes de trànsit a Sant Cugat ha disminuït gradualment els últims 15 anys, especialment pel que fa a ferits greus i morts. De tots els tipus de transport analitzats, la motocicleta és, amb diferència, el vehicle que registra més víctimes de trànsit. En el cas de Sant Cugat, el nombre total de víctimes de trànsit ha caigut un 47% entre 2009 i 2023. Parlem d'una variació de 2 morts, 318 ferits lleus i 14 greus, a 1 mort i 168 lleus i 100 greus. Són dades de l'informe de sinistralitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, el nombre de ferits lleus el 2023 s'ha reduït un 47% respecte al 2009, mentre que el nombre de ferits greus, la xifra ha caigut un 64% des d'aquell any, el 2009. Tot plegat són dades de l'informe de sinistralitat de l'àrea metropolitana de Barcelona 2009-2023, que poden ampliar a www.cugat.cat. Comissions Obreres s'ha desconvocat aquest diumenge a la tarda, la vaga de conductors d'autobusos prevista per avui dilluns, en una circular signada pel secretari general del sector de carretera i logística, Francisco Vegas. El sindicat ha decidit suspendre la convocatòria, però manté, atenció, en peu l'amenaça d'aturada indefinida a partir del 23 de desembre, coincidint amb les festes de Nadal. Comissions Obreres també va desconvocar la jornada de vaga del 5 de desembre passat, ja que considerava necessari reorganitzar la mobilització amb una convocatòria més ajustada a la realitat, sostenible en el temps i viable. L'aturada del sector del transport de carretera va ser convocada conjuntament per Comissions Obreres, UGT i CGT per reclamar la jubilació anticipada. El barri de Masfortuny de Sant Cugat ha estat 2 setmanes sense telèfon ni internet. El veïnat assegura que és una interrupció que s'ha produït per un sabotatge. I, de fet, ja s'han presentat denúncies als Mossos d'Esquadra. Des d'aquest cap de setmana, la normalitat, però, ja ha tornat. Ara bé, el president de l'Associació de Veïns, Joan Canadell, reclama una solució definitiva al problema i no una de provisional. Són declaracions a Cugat Mèdia.
Movistar ha tingut de fer algun invent estrany per poder tornar a posar la línia al seu lloc. Han passat els fils enganxats pels fanals, pels arbres, que no han pogut, i ara torna a haver-hi línia provisional, suposo, perquè suposo que acabaran d'arranjar tot el que està destrossat.
Masfortuny és un barri amb una 20ena d'habitatges que es troba enclavat al vell mig de Collserola. Tot plegat és una informació que avançava BTV, ja que la incidència ha afectat sobretot la part de Barcelona de Les Planes. La plaça d'Octavià, als peus del monestir de Sant Cugat, bull aquests dies amb la Fira de Nadal, on els artesans venen productes tradicionals d'aquesta època de l'any. Plantes, bijuteria, manualitats i fins i tot formatges i anxoves. Tot plegat comparteix espai amb una altra de les activitats ja emblemàtiques de la ciutat, el Trenet de Nadal. Semblava que el pont de la Puríssima faria que l'afluència per aquest espai fos més baixa que en altres caps de setmana. Ara bé, la falta de neu als Pirineus ha fet també que el vent bufés a favor dels paradistes.
Ahir, per exemple, ja vam treballar molt, ara es nota el pont. Diuen que aquestes 2 setmanes, les últimes, serà millor.
És una fira que fem cada any i l'ambient bé, molt bé, els dies aquests de festa. Suposo que com la gent no ha anat a esquiar, hi ha molta gent.
Nosotros tenemos también un tienda y es un anuncio grande, pero también con la gente aquí, con todos es muy cómodo y va en la noche con las luces y todos, está contento, ¿no?
La Fira de Nadal estarà oberta fins al 24 de desembre a la plaça d'Octavià, de 10 del matí a 8 del vespre, i els cada setmana fins a 8:45 del vespre. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat s'adhereix a Imagina, un portal col·laboratiu de difusió de fons i col·leccions d'imatges. En gairebé 1.000 imatges de la ciutat que daten des de 1930, la ciutat se suma a una xarxa de la qual ja formen part els arxius de Badalona, la Palma de Cervelló, Sabadell i Tavertet. El portal té previst que a partir de 2025 s'incorporin fins a 24 municipis cada any. Imagina incorpora aquells arxius dels ajuntaments que formen part de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona i compta amb 100.000 imatges a partir de 1878. L'objectiu de l'eina és facilitar l'accés i la difusió del fons a la ciutadania. La màgia del circ històric Reluí ja és a Sant Cugat. Per primer cop, la companyia circense centenària desembarca a la ciutat per Nadal amb l'espectacle Amusa. Acròbates internacionals es deixen la pell en aquell nou espectacle. Equilibris, patins, salts impossibles amb un toc artístic marca de la casa. L'acròbata i membre de la quarta generació del circ Reluí, Kimberly Reluí, ha reconegut que aquest any és especial, ja que l'estadi coincideix, l'estada coincideix amb l'època nadalenca. L'escoltem.
Nosaltres visitem Sant Cugat des de sempre, però aquest any és especial perquè és la primera vegada que venim per les festes de Nadal. Hem portat un espectacle nou que acabem d'estrenar fa poquet, que es diu Amuza. És un espectacle, potser la producció més divertida fins al dia d'avui. Passen moltes coses, hi ha molta comicitat, molta acrobàcia, molt moviment, molta energia i números que encara no havíem presentat mai a la nostra pista.
A més, la connexió de la família amb Sant Cugat és única.
Hi ha molts llocs a Catalunya on ens sentim a casa, però Sant Cugat té algo especial. Nosaltres, bueno, la meva germana i jo hem crescut venint a Sant Cugat des de sempre. Tenim molt bons records del col·le, l'institut, i encara avui, bueno, el nostre públic és un públic del Reluí, no?, des de tota la vida.
L'espectacle Amuza es pot veure al Parc de Can Bernet de Sant Cugat fins al 12 de gener. Moment d'obrir Plana Esportiva. El DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 1-3 contra el Club de Voleibol Hidramar Gran Canària, que és cinquè classificat. En aquesta desena jornada de la Lliga Iberdrola, les santcugatenques no han pogut amb la potència física de les canàries, molt més fresques que les locals. Leo Passerini és l'entrenador del DCB Sant Cugat. L'escoltem.
Más allá del resultado, que no pudimos sacar ningún punto, el equipo ha competido muy bien, ha jugado muy bien contra un equipo que siempre aspira a ser campeón. Y hemos tenido oportunidad de sumar puntos. Y sobre todo después de ayer, que jugamos aquí en casa también, un partido atrasado, 5 sets, donde conseguimos la victoria. Muchas jugadoras llegaron al límite, muy justitas, y la verdad que lo dieron todo.
La derrota deixa en novena posició el Sant Cugat, que la próxima jornada haurà de visitar la Barca de Menorca, segones del campionat. El pickleball i el futbol han estat els protagonistes del programa Esport en Marxa d'aquest matí. El santcugatenc Petén Álvarez ha explicat que el pickleball és l'esport a cavall entre el pàdel i amb les mesures d'un camp de badminton, on actualment és campió de Catalunya en dobles de la categoria més de 50 anys, bronze a l'estatal i plata per equips. El programa també ha tingut la presència de l'entrenador del juvenil de Lliga Nacional del Sanco de Futbol, Víctor Sánchez, i del directiu responsable de la secció de futbol i capità del primer equip del júnior, Marc Crespo. L'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe, recordin, a les 10 del matí, i també es remet a les tardes del dilluns a les 3 i a les 6. I diversos equipaments esportius municipals obriran portes per a ús lliure de la ciutadania durant les festes de Nadal. Es tracta d'una mesura que, tal com va avançar Cugat Media, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha de servir per incentivar la pràctica de l'esport. Els espais que obriran portes són les zones esportives municipals de Can Magí, Mirassol i Sant Francesc. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 9 de desembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet, a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Media.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
L'únic que vull és cantar-te una cançó, banyar-nos sols, treure'ns la calor, com la canalla, viure d'emocions, fer l'amor a la platja sense fer gaire soroll. L'únic que vull és deixar-nos emportar, somiar plegats, sempre mirant davant, donar-ho tot abans que sigui tard. La vida és el que passa quan et tinc al meu costat. L'únic que vull és cantar-te una cançó que ens resumeixi, que parli de tots dos, que parli de tots dos. De tu, de mi, de tot, de res. De tu, de mi, de tot, de res. D'ahir, d'avui, demà i per sempre. Demà i per sempre. Demà i per sempre. Demà i per sempre. Que vull és oferir-te el cel, em tornes boig i jo no tinc remei. Recorreria per tu el món sencer amb una bicicleta antiga i sense frens. L'únic que vull és cantar-te una cançó que ens resumeixi, que parli de tots dos, que parli de tots dos. De tu, de mi, de tot, de res. De tu, de mi, de tot, de res. D'ahir, d'avui, demà i per sempre. Que vull és cantar-te una cançó.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Digue'm què vols, digue'm què sents, dóna'm el bes que amb el meu cor m'has pres. Treu-te la por, ja no serveix. Deixa que avui visquem el somni desperts. Digue'm que pots, digue'm on anem. Deixa'm entrar i el teu camí serà el meu. Llença-la sola, treu-me aquest pes. Som més forts quan no podem perdre res. Quan salta el cor de la gent. res més. Aturé allà on no arribin els teus peus. Mostra'm el nord, digue'm que és cert. Deixa que encengui per tu el darrer estel.